En directe a Privet Ràdio, Palau Futsal, Manzanares.
Gràcies. La informació no tornarà fins en el descans d'aquest Palma Futsal Manzanares, així que seran passades i grosses les 6 i mitja.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu.
Tentol.
Heu de saber que avui celebrem el Dia Mundial de la Poesia des de la casa Blai Bonet de Santanyí.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, aquest programa especial. L'han començat, diguem-vos, que avui és el programa 1111, és un programa capicua, ja és especial de per si, i som aquí a la Casa Blai Bonet de Santanyí en directe per celebrar també aquest Dia de la Poesia, que és demà, però que avui comencen els actes, s'engega també aquest any Blai Bonet, que durà moltíssimes activitats, i també celebram que ha començat fa poquet la primavera. Què més voleu? Tenim tot avui, i així que també tenim els millors tècnics, perquè ara tenim en Joan Jiménez aquí al control tècnic, que ens acompanya en Lluís Menéndez, i també en Miguel Soler, als estudis centrals d'Iveta Ràdio a Palma. Avui, taula de poesia amb els poetes que participaran a partir de les 6 del capvespre d'aquesta activitat organitzada per aquest Dia Mundial de la Poesia. I aquí tenim Begoña Pozo, Lucía Pellicer i Miquel Àngel Adrobé.
Però no ens separa totes les 24. Matí, cap vespre, nit, matinada, les he mirat amb tu. I qualsevol rellotge.
I demà se celebra el Dia Mundial de la Poesia. La poesia és memòria, és emoció, és mirada. És capaç de convertir allò quotidià en extraordinari i de posar nom a sentiments que de vegades ni tan sols sabien que teníem. La data va ser instituïda per l'UNESCO el 1999 i aquest dia reivindica el valor de la paraula poètica en totes les llengües i cultures i el seu paper com a eina d'expressió, de resistència i també de bellesa. Avui volen celebrar en profunditat el fet poètic en tres poetes que participen, de fet, avui cap vespre, en aquest Vers en Ruta, des de la casa Blai Bonet, Begoña Pozo, Lucía Pellicer i Miquel Àngel Adrobé.
En profunditat.
Idò, si són en aquest sofà, m'encanta, perquè avui som, se l'estiu un sofà i unes butaques, que no podem
avui
estar bé.
Avui fem tèntol asseguts a un sofà.
Estan comodíssims.
No
a més, que fa calor i tot, ara que encara tenim sol en aquesta podateca de la casa Blai Bonet, en aquest arxiu, que també té l'arxiu d'en Damià Ullet, d'en Antonina Canyelles i d'altres poetes mallorquins, i també ens acompanyen altres poetes que també d'aquí uns anys ompliran aquestes estanteries. Són, per una banda, Begoña Pozo de València. Com anem? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser aquí. Lucía Pellicer, de Menorca. Lucía, com estàs?
Hola, molt bé, encantada
benvinguda,
de ser aquí amb vosaltres.
Contenta
i tant
de participar d'aquesta activitat.
Clar que sí.
Gràcies. I també, de Campos, més a prop, Miquel Àngel Adrobé. Com anem?
Va bé, i vosaltres?
Benvingut.
Gràcies.
Avui te toca més de prop, això.
Avui sí, més a prop que venir a Palma.
Vos agradaries en aquestes prestatgeries d'aquí uns anys?
Això fa respecte.
Sí. Sí? És responsabilitat, no sé, sí. No sé si és massa responsabilitat.
Sí, sí, som vol dir que qualque cosa hem fet bé.
Ah, bo, jo crec que sí, ben dit. Avui, com de, participareu d'aquesta trobada, hi haurà més poetes davant de vosaltres tres. Sí. Quin és l'encàrrec, Begoña?
Recitar, dir versos del Blai Bonet i nostres. És a dir, bé, fer xarxa i fer cultura.
Una trobada que, a més, serà passejada, Llucia, perquè anireu per diferents indrets de sí. Santanyí.
Sí, sí, crec que serà un correvers per estacions, no? I a llocs segurament emblemàtics d'aquí de Santanyí, això, com bé ha dit Begoña, recitarem Blai, però també recitarem naltros.
També Miquel d'Àngel?
Sí, és com una ruta a cegues, perquè nosaltres no sabem on mos aturarem, allà on mos diran pau, supòs, i predicarem un poema d'en Blai o dos, i si mos dona ten, llavors sigui que és ja un dels nostres. Però avui és paraula de Blai.
El mal de fer, triar.
Anava a dir això, ja ho fet triar o dependrà del lloc i del moment.
Jo sempre tinc dos poemes de capçalera d'en Blai que procuro incorporar-los a qualsevol recital que faig, que són el primer fragment de Maria Magdalena, del llibre de l'Evangeli segons un de tants, i llavors un fragment que li deim Samen, de Has vist algun cop Jordi Bonet que han amat a l'ombra, que és un llibre que té un títol llarguíssim, i és una locura. Per fer el Blai més seriós, més místic i més mundà a la vegada, i per fer Blai més de festa i de riure, però de crítica també.
És a dir, tu, aquests dos són els teus...
Sí,
de capçalera.
Poemes...
Són els meus poemes de capçalera.
Que t'acompanyen sempre.
Sí.
Te'ls deixat de memòria?
No, però quasi.
Ara ve el recitat. Ara ve la prèdica.
Ara li demanarem. Lucía, quins són els teus?
Per jo ha estat tot aquests dies darrers, ha estat tota una immersió en el món Blai Bonet, no només el Blai Bonet, diguem-ne, de biografia, no?, sinó també l'altre, com ell mateix s'anomenava, no? Hi ha el Blai Bonet d'estar per casa i hi ha l'altre. Llavors, m'ha interessat molt el llibre El poder i la verdó, i després també els 35 sonets. També ets a trop, bueno, entre... No, té un punt... Té un punt així com de maduresa, diguem-ne. De fet, és de les darreres obres, no?, que va deixar inacabades. Sí. Que va...
De fet, em volia fer 100.
Correcte, sí, senyora.
35.
35.
Ja està molt bé.
Sí, senyora.
35 són els bons, en són molts. Eh?
Exacte.
Sí, sí, és que té una obra poètica extensa. Jo ara tinc el llibre aquí complet de la poesia d'en Blai Bonet, que en Miquel Àngel diu que és el seu tresor, aquest.
Sí, és la millor compra que he fet. Ho vaig fer quan estudiava i m'ha acompanyat sempre. I crec que tenim la mateixa primera edició. Tu ja tens la nova.
Jo crec que tens la nova.
Ja tens la nova.
Sí.
El meu dos un poc més petit, encara. Però és que...
Sí. Aquesta és gruixata.
Home, té 1.400 pàgines.
1.400.
La poesia completa de Blai Bonet. Begoña, tu quin has triat?
Bé, doncs jo he triat el de paraula, precisament, perquè bé, n'hi havia dos, i crec que reflexiona al voltant d'allò que ens preocupa sempre a nosaltres com a poetes, no?, que és el fet d'escriure, de poder traslladar, no?, i ese moment preciós, no?, al final, que és qualsevol detall que tu mires, perquè al final la poesia és veure les coses quotidianes amb una mirada diferent, no?, i crec que sempre este pegar-li voltes a la mateixa qüestió, no?, i en aquest sentit he triat el de la paraula, i també Plenitud de l'amor, no?, perquè al final, bé, n'hi havia més, però això és el que passa, no?, que ja s'havien triat de la tria que m'havia fet jo abans, i bé, i m'he quedat també en aquesta Plenitud de l'amor, perquè crec que al final, no?, la poesia és amor per la vida, no?, i això jo crec que Blai Bonet i qualsevol poeta dels grans s'ho demostra en cada llibre que llegim d'ells. No?
Celebrar la vida,
sí.
La poesia.
Sí. Sí, la vida i la mort, la vida, tot plegat.
Sí, sí. Sí. Lucía, tu també, en el teu poemaris?
Sí. Evidentment, celebrar amb el fet de ser vius, el fet de ser inquiets i el fet de que sigui la poesia, no?, la que deixam que mos mengi.
De fet, el teu primer poemari se titula Cada veta de vida.
Sí, 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 és aquella cosa de ses capes de sa ceba, no?, o de com voldríem col·locar-ho tot, no?, perfectament encapçat, i després resulta que allò que impera és el caos.
El segon és defensionari.
Sí.
Que va néixer una experiència complicada personal.
Sí, va néixer una experiència complicada personal i, a més, aquests dies es celebra l'any de la seva publicació. Va ser a finals de març de l'any passat i la veritat és que m'ha donat molts bons moments, no? Tot i néixer de moments difícils, però... És cert que m'ho he passat molt bé girant defensionari. Sí, sí.
Aquest llibre. És un tòpic, allò que diuen que la poesia és per sanar, sana, la poesia. Què trobeu?
Sana
o
espanya més, a vegades. No sé.
Jo crec que acompanya, no?
Acompanya.
Sí, en qualsevol moment que ho necessites.
Sí.
I més que sanar, no?
Sí. És... Sempre hi pots tornar. Mm. Això és el que té de gran, no? És... has fet poètic, no? Que sempre hi pots tornar d'una manera o de l'altra. Uh-huh. I que, evidentment, és imprescindible per poder després escriure. El llegir poesia és imprescindible.
Uh-huh. O creus així?
Si no llegim, no som.
Som el, uh-huh.
Som el que llegim, no?
Exacte.
Sí. Sí.
Compartiu autors? N'heu parlat? Llegiu allò mateix?
No ho sé, perquè jo en Llucia sí que sé que compartim moltes coses, però en Begoña...
És que la mar enmig, escolta, saps?
En Begoña fa 7 anys que no la ve.
Sí, però segur que si es posem a parlar, segur. Segur.
Quin nom?
Esteller, segur.
Esteller, l'he llegit tots.
No? Vull dir, i segur, dels actuals també, no? El Sebastià Alsamora, la Maricep Escrivà, mm-hmm. Vull dir, són autors que jo crec que per a tots nosaltres són els autors que ens fan també escriure com escrivim, no? Perquè els llegim i al final tots, perquè la poesia és un món reduït i tenim una sort immensa, mm-hmm. perquè això ens permet conèixer-nos i llegir-nos.
Sí? Sí, és així?
Efectivament, mm-hmm. Sí, sí.
Jo crec que sí.
Però hi ha prou poetes, però no tants com gent que fa narrativa?
Ostres, jo no m'ho plantejo gaire, no sé.
És que de poeta n'hi ha molts.
No, perquè com que diu que sou, que sou una família reduïda...
De gent que escriu poesia n'hi ha molta.
Sí.
De poetes, potser no n'hi ha tants.
Ui, això ja és un tema...
Sà, ja és un meló, eh?
És un meló que potser no convé encetar.
No sé si convindria entrar-hi.
Però sí, Àngel Terrón sempre diu que se publiquen 300 llibres de poesia cada any en català. I tenim 300 lectors de poesia, 400, per 300 llibres que se publiquen.
I al
final d'any que llegiu? Més poesia o narrativa?
Poesia.
Poesia, sí. Sense cap dubte. Mm.
Definitivament.
Sí? Sí? Tots?
Sí, sí, sí.
Sí. Clar, al final, vull dir, és el que, no sé, jo crec que al final a tots us passa el mateix, no? Que és el que més ens agrada, això no lleva evidentment, no? que llegis narrativa, però jo en proporció, bé, jo diria que si agrada posar un número, jo diria el 90% segur que són lectures de poesia. Sí. Les que jo vull fer, no? Després ja per feina, doncs clar, també llegis assaig, hi ha altres coses, no? Però al final el pes és poètic.
Que recordeu que és allò que vos va fer encendre la pulsió poètica? És a dir, aquell moment que va començar tot, va esclatar.
Jo anava darrere un al·lot en els 14-15 anys, no me feia ni punyetero cas, i aquí vaig començar a fer poemets d'aquests, no? I per què? I a partir d'aquí, bueno, jo ja començava a llegir Castellà, Machado, Alexandre, García Lorca, però bueno, diguem-ne que la guspira primera va ser aquesta cosa tan bàsica i tan adolescent.
Sí, és que edats molt primerenques se comença a escriure poesia, per això que dius, perquè els primers desamors que són com molt colpidors,
sí.
Com tot molt,
és
molt
així.
Transcendental.
Sí. A diferència d'en Blai Bonet, que de fet ja en els 18 anys ja publicava Meravelles, crec.
Sí, però dimarts en Colau Dols, a una presentació de Saldama, va dir que havia llegit els primers poemes d'en Blai, que se conserven en el seminari, i deia que no són llegidors.
Ah, sí, bé, li passa a tot el món, no?
Sí, sí, òbviament.
Però clar, Blai va entrar en el seminari en 10 anys.
Sí, no, que queden de 16 anys, una cosa així, sí. Primers poemes d'en Blai.
Ah, són
que eren joves. Escola mallorquinians... No mal sentit de paraula.
Bé, clar, tot és un aprenentatge, no? Fer poesia deu ser molt complicat, trobar les paraules... perfectes que vols per aquell moment. No ho sé.
Anem a veure tot. Pot ser molt fàcil o pot ser molt difícil alhora. Depèn, no? No sé. Al final és una... Bé, és un repte, és una lluita. I si ho fas d'una forma natural, no? Quan deia Ana Llúcia, ella va començar això, però aquesta sensació, no? Tan, tan mm-hmm. adolescent, que després al final és aprendre també sobre, sobre l'amor, no? Mm-hmm. I com funciona. En el meu cas, per exemple, jo vaig començar sent... xicoteta, tindria 8 o 9 anys, que recorde jo la, això d'escriure un poema, que a més era un poema en vers que rimava i tot, perquè clar, era el que llegia, no? I és això, és el que deia abans Miquel, no? Som el que llegim al final. I en aquest cas jo escric poesia perquè llegia poesia des de xicoteta, perquè ma mare en aquell moment, sempre ho dic, no? Ella em comprava els llibres de poesia, que eren els llibres que a l'època es feien com a poesia per a xiquets i per a xiquetes. Clar, això avui en dia és impensable, mm-hmm. perquè ja n'hi ha poeta que fa aquest tipus de poesia per a les criatures, però clar, jo tenia Lorca para niños, Miguel Hernández para niños, que dius Lorca para niños, allò era el romancero gitano, vull dir, i ahí estava damunt la taula i era para niños, clar, sí, edicions que eren els mateixos poemes del romancero, però en quatre dibuixets, i això ja t'ho colaven com a poesia per a xiquets, estava molt bé. I després ma mare, a la tauleta de nit, perquè ma mare és andalusa, tenia Vicente Aleixandre, Machado, Jorge Guillén, vull dir, i jo això era el que llegia, que evidentment no comprenia absolutament res del que estava llegint perquè era impossible entendre-ho en aquesta edat, però a mi m'encisava les imatges que llegia, la música, i jo feia poemes a partir d'ell, que clar, eren coses per a cremar, que ho feia en Blai en tot el que tenia, no? I que ma mare va enviar a l'associació de veïns i a Begoña Pozo, 9 anys, mare Déu senyor, no? Però al final és això, no? És el llenguatge amb el qual tu pots expressar allò que sents, des del desamor fins, no sé, tot realment és simplement fer-ho teu. I ja està, i no, ni fàcil ni difícil. Vull dir, n'hi ha poemes que poden eixir al raig i que no els toques mai més, i n'hi ha d'altres que pots estar 20 anys pegant-li la volta fins que trobes allò, perquè igual no te funciona bé una coma. Vull dir, cada poema és un món.
Clar, es publica poesia en diverses... llengües, amb versions multilingües. Cada llengua t'aporta un tipus de vers diferent?
Jo crec que sí, i sobretot també el treball, no? Perquè, per exemple, n'hi ha un llibre, per això que dius de multilingüe, que és l'únic que he publicat com a multilingüe, que és el de Novunque, Vertebre Romana, que se'l vaig escriure quan estava en una estada d'investigació a Roma, i ahir em vaig posar un poc l'ofici de dir, seré capaç d'escriure tots els dies un poema, perquè clar, els poetes som anàrquics, vull dir, mai fem les coses, no, de forma sistemàtica, i vaig agafar una estrofa, no? Vaig agafar tanca, perquè m'agraden les estructures de la lírica japonesa, i dic, a veure si soc capaç d'escriure en italià, no? I tanques. I l'original va ser en italià, cosa que jo pensava que això no es publicaria mai de la vida, perquè què fa una poeta que escriu en valencià publicant un llibre en italià? Vull dir, això no tenia... I al final una editorial madrilenya ho va publicar i va ser en traducció de Jaume Ponsalord i Lucia Pietrelli, en català, és divertidíssim. Després a l'espanyol està traduït per Carlos Vitale, a l'Euskar per Mirena Gurmeave, que després va guanyar el Premi de la Crítica, el Premi Nacional, i al gallec també, i al portuguès. Vull dir, el gallec per Maria del Febreiro, que també és una poeta fantàstica, i el portuguès per Maria Ángeles Lenzi. Jo dic que aquest llibre és un llibre ibèric, no? Perquè respon, faltaria l'asturià, realment, no? Però és un llibre que, a més, ha tingut traduccions a altres llengües. I aleshores, al final, un poc la llengua és, com diu un poeta senegalès que viu a Galícia, no? Diu, la llengua és el sitio donde me levanto, diu ell, no? I al final, les relacions interpersonals, culturals, te fan... ser, en aquest sentit, no, utilitzar una llengua o una altra, i al final amb tot es pots treballar.
Mm-hmm. Miquel Àngel, tu d'on te neix?
Jo d'on me neix és que no t'ho sabria dir, perquè varen trobar fa un parell d'anys un poema que havia escrit un Miquel Àngel de 7 anys per l'aniversari de la papereria familiar, per 75 aniversari, tenint en compte que enguany en farà 100. Vull dir que fa molt d'anys que vaig escriure aquest poema, que mon mare va dir, has de fer un poema per donar molt d'anys a s'impremta, a la papereria, perquè i es podria estar content. I vinga, vaig fer un poema que també que rimava. Clar, jo la meva lectura infantil ja eren poemes para niños de Ana Gloria Fuertes.
Pues això, clar.
Però clar, tenia aquell volum de Ana Gloria Fuertes i després ja fa Harry Potter.
I què va passar allà enmig?
En Miquel Àngel va deixar d'escriure poemes. Sí que tenc un quadern amagat al mig d'un parell de llibres que espera un pot de fogueró qualque dia, amb poemes adolescents que negre heu escrit, però després vaig començar a glosar. I el fet de glosar, de conviure amb glosadors, de tenir discussió de mètrica, discussió de rima, de forma, però a un nivell intens, me va dur a escriure, experimentar, i després a la universitat, ja entrant en converses amb Antoni Artigas, amb Bartomeu Crespí, va ser com me vaig posar a escriure de bon de veres.
És a dir, que és la glosa que tu la poesia.
Realment la glosa que si no és poesia.
Improvisada.
Improvisada o escrita, perquè la glosa escrita ha tingut molt de renom i hi ha hagut moltíssimes coses de glosa escrita a Mallorca, que moltes vegades no tenim en compte, però ja farà 50 anys que se fa el Premi de Castellits de glosa escrita, el Gaida. Que és molt viva, la glosa escrita.
Lluci, en el teu cas ja vas explicar que era un poc adolescent, però ara com és la teva relació amb la poesia?
Intensa. ara la veritat és que l'any passat, amb haver publicat dos poemaris, no? Un, diguem-ne, quatre mans i defensionari, la veritat és que ara mateix la tenc una miqueta decantada. Bàsicament perquè, evidentment, la poesia no és només el vers regalat, sinó que també du bastanta més feina d'elaboració de la que potser la gent es pensa. Mira, li ha sortit un poema... És que potser aquell poema l'has deixat reposar 3 mesos i al cap de 6 l'has esborrat. No sé com dir, no? Perquè, llavors, ara mateix estic amb aquest impàs de poca dedicació, diguem-ne, quant a escriptura, sí, quant a lectura, però també penso, vaig desenvolupant idees, no? I penso una miqueta amb l'univers, ara estic pensant una mica amb l'univers junguià, no? D'aquestes dues personalitats, no? És a dir, el sentit profund de la vida front en aquesta cosa de quantificar, és a dir, de complir amb allò que s'espera de nosaltres com a humans ara mateix, no? De complir de les rutines, les dades, tot està pensat amb antelació tal, i penso molt també en la neurosi que això mos produeix, estar tan centrats en el dia a dia tal, front a realment poder fer valer més la creativitat, l'amor, la intuïció... Bueno, ara estic un poc amb aquesta...
En el món de les idees, també.
Amb el món de les idees.
Que Déu-n'hi-do.
Exacte.
La complexitat que també
sí. És. I a partir d'aquí, doncs, qui sap si tard o d'hora farem algun verset. Sí.
Que bé. Miquel Àngel, dus un llibre? Quin llibre dus?
Duc el meu llibre preferit d'en Blai Bonnach, que és l'Evangeli segons un de tants.
Ens en llegeixes un trosset?
Sí, llegiré el primer fragment de Maria Magdalena, que és el meu Blai Bonnach de capçalera. Clar, en Blai és que era una passada perquè agafava coses tan universals com és l'Evangeli, com és la vida dels personatges de l'Evangeli, com el cas de Maria Magdalena, i ho converteix en una cosa aquell de municipal, de cada dia, quotidiana. Diu, quan els nois de la comarca volien ser humils de cos sense que els de casa ho sabessin, anaven amb ella perquè treballava fi. I en baixar l'escala, amb els ulls encara lluents de xicot, era de les que sovint deia «M'agradaria que ens tornéssim a veure». I tot seguit, com si encara fos sota uns arbres, repetia per enyoradíssima vegada el nom propi del pecadoret circumcís, Joan. Un cop el noi l'havia deixada fet un regne de records a la porta del vi, al portal de la repetició, a la cantonada d'oferir un vas de set, al carreró d'esperar qui la desenterrés d'estar enterrada sota d'ella mateixa, Maria Magdalena, una bandera en blanc i negre, arriada com una dona de bandera mitjasta, quedava feta un llibre viu. Deia, només qui estima pot ser bo. Ja ho sé. Únicament qui és estimat pot ser bo. Jo ho sóc en tu com tu ho ets en mi quan fa fosca la plaça de les Olles. Perquè nosaltres... que només som nosaltres dos, tenim com a nostres la vida i el seu cor, l'hora dels hora baixes, el sudari de la nostra pell quan tot dona el mateix número de casa. Aquella tarda, després de llançar-se al llit com al mar, sobretot després de sortir-ne amb salabró fa de la boca, en salabró però sense el mar que queda lluny, passejant-se verd, se sentí premsada pel viure, que en ella es deia Maria. Després de mil nois, reconegué que estimava estimar. Viure amb l'amor. Que l'amor es deia Joan quan en Joana era. Que l'amor es deia Maria quan en Joan se n'anava. Que l'amor quedaria, com a molt d'arbres, un cop a ella l'enterressin un dia de pressa, tan besada com morta. Morta després de tan besada. És que és brutal.
Fantàstic.
Preciosa, eh?
I com ho recita en Miquel Àngel.
No, és que és en Blai. Sí, Miquel Àngel no és en Blai.
No, i mirava cap allà la finestreta de la habitació d'en Blai. I que, clar, te l'imagines amb aquesta cosa, amb aquesta humilitat, perquè al final ell era una persona de poble, és veritat que tenia aquest univers, però sobretot des d'aquí, des de Santanyí, cap al món, no?
Clar, però en Blai, llevat d'anar a Barcelona i corre un poc per Catalunya, no va sortir.
No.
I el Lurrit va dir que era la millor definició que s'havia fet de Nova York.
Exactament.
Un poema d'en Blai.
Sense veritat.
Sense veritat mai.
Sí, sí, sense... Sortir d'aquí bé. Aquest és un tast d'allò que trobareu en aquesta activitat a partir de les 6 del capvespre. Ara supos que ja aneu cap allà, Norma. Sí. Començava un rosari...
El Roser, disculpeu.
Allà començareu un bon grapat de poetes en els quals hi ha Nabé Guanyà Pozo, en Lucía Pellicer i Miquel Àngel Adrové. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Feliç Dia Mundial de la Poesia.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies, salut.
Fem una petita pausa i ja retornem.
Tres ràdios. Servei públic. Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Saisons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rally Grappa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
I la meva paraula en desús és AUP. La podeu cercar en el Diccionari Català Valencià Balear del Cove Moll. En dos sentits. Aquella tranquil·litat extrema que se fa a la mà, just en sortir el sol, la mà plana, absolutament plana, i d'altra banda, com a sinònim de deixant, l'aup que deixa una barca. Salut!
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
I tornem la connexió als estudis d'Iveta Ràdio Palma, perquè allà hi tenim la nostra poeta, que és Raquel Agüeros.
Margalida,
com estàs?
No, escolta, no, jo he de dir que no sé llegir poesia.
Què vol dir que no sé llegir?
No, No?
Vol dir que no saps a fer de no saps recitar.
No, no, no.
Però llegir no, sí.
Sí, bé, llegir sí, però que no l'entenc molt bé. Som molt torpe amb la poesia.
També depèn, també depèn dels tipus de poesia, supòs, no, Raquel?
No ho sé.
Perquè quan anaves a, Villa Carlos i a final de curs vos posau en el quadern de mi balcón al tuyo hay una cinta que dice amigas hasta la muerte, supòs que això ho entenies.
Això ho entenia, okay. Sí. És de lo poc que entenc de poesia.
No, no ho crec, no ho crec. Si tot allò que feis és poesia, vos deixo una estoneta perquè sé que heu de parlar de cosetes interessants. Coses.
Perfecte. Sí. Margarida, només per tenir-ho, Claudi, perquè ara que l'Aguero ja sap que de normal no és molt de respectar l'horari, imagina't avui que t'atén fora. Fins quan tenc que anar a Raquel Agüeros? Perquè me'n fas una idea.
I fins que vosaltres trobeu.
Fins que hi hagi temes, perfecte.
Vale.
Sí, i ja sabeu que nosaltres aquí estarem preparats per fer el guateque i acabar el programa amb un poquet de música.
Bé, Xisco comanda.
No, bàsicament, tenc aquí, estimats oients, no sabeu la meravella que és avui, perquè en Raquel Agüeros ha passat un guió meravellós que només l'he de seguir per poder conduir aquest espai ara mateix.
Sí, sí.
Tenc tema 1, adeu a la revista Pronto en digital, que es vol centrar en el paper. Raquel Agüeros, una capçalera que tu consultes molt, no tant per les notícies com per remeiques o lans.
Sí, crec que en això radica molt l'èxit d'una de les revistes més venudes en aquest país, una de les revistes coretes, que de vegades té mala premsa perquè és la més barata. I això de vegades le fa...
Normalment la regalen en els diaris, sí. I això fa que quan una cosa te la regalen, no sàpigues apreciar-la. Exactament.
Sí, és el que està passant un poc ara amb les revistes de paper, que surten cada mes, que te regalen productes cosmètics o bolsos o qualsevol cosa, i això és el ganxo que ells empleen ara per atreure més lectors, sobretot més lectores. És a dir, te regalen, per exemple, una loció de cara i valorada en 25 euros quan la revista t'està costant 5,50. Fins i tot hi ha perfils a Instagram, per exemple, que cada mes...
Ai, a mi m'encanten.
Que fan una publicació...
Que són com a joves que diuen...
Els millors regals.
Este mes, los mejores regalos. I tu ja saps una mica, però tots sabem que si, una crema de 25,50 te la regalen amb una revista que en val 5,50, sa crema pot ser que només en val 3. I que tota la resta que pagam no deixa de ser màrqueting, publicitat o marca.
Sí, 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 sí. La veritat és que el negoci audiovisual i digital està canviant molt ràpid. Fins i tot diria que canvia cada dia. Així que la revista Pronto ha pres una decisió i ha dit tancaré la meva web. Fan continguts a xarxes i altres plataformes, però... del que posen al paper. La revista sortirà els dilluns i menys com va. És una decisió arriscada, però crec que és valenta i segur que ho estan provant.
És lluitar contra el que seria l'evolució dels temps, que diuen que has de ser en digital més que en paper.
No sé què t'he de dir amb això. No ho tenc del tot clar. Hi ha tanta oferta en digital i crec que un dels mals que han tingut els digitals, els mitjans de comunicació en digital, és que no ho han sabut negociar, no han fet el negoci que tocaria fer.
Jo ara mateix també t'he dit que no sé si som a la secció de a Contracor de Raquel Agüeros o a Teoria del Periodisme 1 en este sac. No sabia que, si t'estàs postulant com a professora de periodisme.
No.
I dona'm avançant perquè un tema que m'interessa molt.
No,
titulat
res.
Hasta luego, Mari Carmen.
Ai, hasta luego, Mari Carmen.
Que és la multa que ha hagut de pagar Mediaset, que l'han condemnat a pagar 20.000 euros per com va informar Sálvame de la mort de Mari Carmen i sus muñecos,
no veu. No, és que aquest tema... Bé, Mari Carmen i sus muñecos és
una històrica.
Que era una històrica.
No, i sus muñecos.
No, però tothom la coneixem com Mari Carmen i sus muñecos. El dia després que ella va morir, al programa Sálvame, varen fer com una performance, diguéssim, un teatrillo, en el que na Maria Patiño i na Terelu Campos...
Maria del Carmen Martínez Villaseñor Barrasa, no mi aquesta dona.
Ostres, Villaseñor Barrasa.
Sí, perquè tenia un nom, un llinatge compost, sí. Martínez Villaseñor, en guionet, Barrassa, que era segon
del segon llinatge. Idò, el dia següent de la seva mort, Ana Maria Patiño i Terelu Campos a Sálvame varen fer aquest teatrillo que vos hi contava, i ho varen fer a la manera de Sálvame, no? Com se feia a la tele abans. I varen pintar en terra com la silueta d'un mort, amb música, com dels CSI o de coses així. Clar, y le pusieron sal y pimienta y de todo, amb un to que bé, ara la justícia, la sentència diu que no era el adequat, i també ha condemnat paral·lelament a Quico Matamoros a pagar 5.000 o 6.000 euros també. I després, quan va morir, varen dir aquesta famosa frase de «Hasta luego, Mari Carmen», no? I això també ha estat motiu de la sentència que ha de pagar Mediaset. Me fa gràcia, ho dic amb molt de respecte, però...
No se te nota.
No, però de vegades no som conscients, no? Perquè tu dius, un «Hasta luego, Mari Carmen» és ofensiu? Segurament no. Però en aquest cas crec que també suposava que havien passat moltes poques hores des de la mort. Clar, és que...
T'ho dic una cosa, estimada, no és el mateix «Hasta siempre, Mari Carmen»,
claro,
que «Hasta luego, Mari Carmen».
És que «Hasta luego, Mari Carmen», clar, resumeix molt bé...
la filosofia d'un programa, que a vegades també passa que quan ets enmig d'aquella voràgina tot te fa gràcia, i tu que també has fet feina a la tele com jo, no tens la sensació de vegades en els programes gravats, que a vegades ha passat, que tu... tens la sensació de que has viscut un moment màgic i després el veus passar a tele i dius no n'hi havia per tant. Vaig ser jo que me vas deixar com a endur per il·lusió d'aquell moment.
Jo és que habitualment no sol mirar les coses a la tele quan les faig. No, mai he estat perquè, bé, sobretot a l'inici, quan feia més informació, tu ja saps si ho has fet bé o no has fet bé. O
per què has... Mirar una micona com va
que
per...
Que has fallat, no?
És per a dir, mirar de poli quatre detalls.
No, això sí, però de vegades, per jo sempre he pensat que això tenia un perill afegit, que és fixar-te més en lo visual que en el... No? Que en el tema del que estàs xerrant.
I no deixant de banda el grup Mediaset, perquè has volgut fer un tercer epígraf, sí. Que se diu... És que avui estic, de veres, jo avui no estic on he d'estar. Però clar, no s'he acostumat a seguir un ordre en tu, i t'ho agraeix, però estic com a fuit.
I no tornaré
a la teva essència. Avui, tercer punt, alerta, i moviments televisius, moviments televisius.
Moviments televisius. Bé, per una banda, hi ha el moviment de que Televisió Espanyola i La Sexta ara són competència directa. És a dir, estem en un molt bon moment televisiu, fan fitxatges, ja fa estona que Televisió Espanyola va entrar a jugar a les audiències, no? que ja no només bastava en donar servei públic, òbviament, sinó que volien també que això...
Jo, com que només miri vetres...
Ho sé, cert, per
no
això t'ho conto.
No sé de què m'aixerres i m'interessa tot allò que m'expliques.
Per això t'ho conto. Marc Giró ha fitxat per La Sexta.
Per exemple.
Aymar Bretos, de la cadena SER, i José Luis Sastre, de la cadena SER. José Luis Sastre ha fitxat per Televisió Espanyola. Aymar Bretos per la U, o sigui que són companys de cadena de ràdio, però segurament seran competència a la televisió. En el que respecta a Mediaset, bé, 4 i Telecinco duen mesos, diria que anys, sense saber trobar el seu lloc. Han passat moltes coses, però una de les més impactants, i ho hem comentat aquí en aquesta secció, per a Telecinco va ser el tancament de Sálvame, abans ho xerraven.
Hi ha una teoria que diu que el tancament de Sálvame va ser conseqüència d'una errada de càlcul d'en Pablo Basile quan va deixar que partís Passapalabra de Mediaset, perquè li feia molt bon access prime time per al seu informatiu, i a partir d'aquí...
Bueno, no és que ho va deixar, és que li tornaven a...
No, va ser un tema de duros. Va ser un tema de doblers.
I de drets.
Si ell hagués pagat perquè continuàs, hagués continuat. És un tema que va voler estalviar-se, o va fer una jugada una mica no mestra, deixant partir aquest programa que va ser el començament de ressorgir de A3 Media.
En Basile també era... a la casella de sortida perquè s'havia de jubilar i estaven passant molt de moviments amb els italians, diguéssim, no? El tancament de Sálvame se situa com un dels fets que han pogut trencar més l'escletxa amb l'audiència, no? Durant molt d'anys, Sálvame va donar moltíssima audiència, una fidelitat quasi per estudiar i també molt de continguts que podien ficar també altres programes de la mateixa cadena. Podem dir que dels professionals que feien Sálvame només queden a la cadena de Fuencarral Jorge Javier Vázquez i Lídia Lozano, fa no molt, i ara en ambients televisius sona el nom d'Ana Belén Esteban. Recordem que...
Que dic que s'agafava un any sabàtic.
Sí, ho va dir això. Ella va fer lo de Canal Quiqui, després varen anar a la 1, te'n recordes, aquest projecte que no deies, va sortir.
Exacte, el que tu deies que Sálvame, és cert que va marcar una època en el món de la televisió, però aquestes tornades que han tingut, sí, ja sigui a través de YouTube, ja sigui a través de canals secundaris, ja sigui televisió espanyola, no t'hi ha funcionat gaire, perquè també... Pot ser públic, que veia Sálvame ja s'ha deshabituat.
Exacte.
En allò que li oferien. I si una cosa tenen... Això és com el glutamat que de vegades poses en el menjar. Quan més te'n donen, més en vols.
Sí.
Però un pic que has passat el detox, tornar-hi, jo crec que aquesta va ser, no ser gran errada, perquè no va ser cosa seva, et varen engegar, però aquest va ser el gran problema que varen tenir aquest tipus de programes.
I també perquè havia una investigació judicial, eh? És a dir, això ja se... Ja quan toqui ho xerrarem perquè estan investigant, però és vera que no volien més problemes d'aquest tipus i volien, diguéssim, fer una tele més família. En aquest moviment que ha passat també, bé, que Ana Rosa Quintana, que abans tenia totes les hores baixes de... Tenia el matí de Telecinco i les hores baixes de Telecinco i de 4, que són les dues cadenes de Mediaset, ha perdut credibilitat. Ha perdut molta audiència i tot s'està reconformant d'una manera que estan intentant encaixar les peces. Ara també ha canviat la presidència, era Cristina Garmendia, ho ha deixat de ser, que va ser ministra, Cristina Garmendia. I per què diuen que Belén Esteban sona com que podria tornar a Telecinco, la que va ser caseva durant moltíssims d'anys. Hem de recordar que Belén Esteban va aconseguir unes xifres d'audiència que ara no mos imaginaríem a cap programa, perquè tot està molt estancat. Òbviament, hi ha més oferta, la gent se tria altres formes.
Com, per exemple, IB3.
Com, per exemple, IB3. Però IB3 té una audiència molt fidel. IB3 té una audiència molt fidel.
I molt bona programació.
Sí, i és molt difícil aconseguir la fidelitat a la televisió. Quin és un dels errors, per exemple, que li donen molt poc temps als programes o als projectes per establir-se, per veure com funcionen, diguéssim, d'una manera més filosòfica, per escoltar el programa, no?
Bé. Mos queden 3 minuts de rellotge. No sé si vol repassar portades o vol seguir amb aquesta classe de teoria del periodisme. Te dona a triar.
Pues de les portades, què podem dir? Hi ha una cosa que m'agrada molt a la portada de la revista Hola, que fa un repàs meravellós dels Òscar amb la amb tots els vestits, unes fotos fantàstiques. La veritat és que això ho fan beníssim. I després, a una finestreta, posen... Cayetano Martínez de Irujo habla para Hola, rinde el homenaje más emotivo a su madre en su centenario. Ja sabeu que d'aquí a no molt estrenaran un documental i tot això, però dins la revista, que tu llegeix aquest titular i és una cosa com guapa, però dins la revista treuen els 14 milions de diferència que es va trobar Cayetano en els contes de la casa d'Alba, no? I que això ha motivat també separació dels germans i un putrum ben interessant a la casa d'Alba.
Tu t'avaries amb un germà per 14 milions d'euros?
Home, per 14 pot ser, sí.
Clar.
Claro.
És que claro. No estan parlant de 2 cèntims.
Sí, no sabem ben bé com acabarà això i el que ha també, perquè només tenim una versió, no? Jo crec que això ho sabrem d'aquí a uns anys, quan tot segurament se posi més Blanco sobre negro.
A mi m'ha encantat molt, es titulada Ana Paula Echevarría, jo ho vaig comentar l'altre dia, però és que tot meravellós, perquè jo estic com ella. Paula Echevarría, dos punts. Estoy en el momento machetsi de cabeza. Digue-s'hi, sí, Paula, jo també.
Jo crec que si fa un any nosaltres llegim aquest titular no ho haguéssim entès, però ara sí. Quan vas fent anys, te n'adones, òbviament.
Perquè som dos nonagenaris, tu i jo. Entenem
tu m'entens.
Aquest titular.
Segurament una persona de 20 anys... No, però segurament una persona de 20 anys potser no entengui aquest titular. Nosaltres ja ho entenem. És molt,
Trobes que haurien d'enviar una carta a la Universitat de les Illes Balears perquè posassin aquesta entrevista a les proves Pau d'enguany a castellà?
El manco el titular, sí.
I que comentassin, estoy en el momento más sexy
de cabeza. A més, ho diu quan està ella guapíssima, meravellosa, perquè per de fora està impressionant.
Ella és imatge d'una firma de cotilleria i tota la setmana s'ha passejat en bragues, però literal, per totes les revistes, cosa que qui fos Paula Echevarría.
No, surt també a la porta de la revista Semana, suposado más sexy, con los años he ganado confianza, diu, no?
Crec que no, els dos també.
Les dues coses van de la mà. I la deu, òbviament, a Gemma Cuervo.
I de Raquel Agüero, moltes gràcies.
Moltes
Raquel
gràcies.
Agüero, no, com si fossis germana del Kun.
Gràcies.
Raquel Agüeros.
Gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres ara feim res, una aturadeta per la publicitat, i en tornar, tornem a connectar en la casa Blai Bonet perquè hi ha en Celestine, en Margalida i en Junkers que tenen preparat un guàrdia que dedicat a la poesia, que és una fantasia.
Oh. TV3 Ràdio és entreteniment.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
El Guateque Musical.
I mos queda un poc en minut de programa, 9 minutets, hem de posar un pot de música per acabar. I avui ja ho deien Xiscó dels Estudis de Palma, perquè nosaltres recordem que som a Santanyí i ara ens hauríeu de veure Celestí Miquel aquí en aquesta poeteca.
És que en aquesta butaca s'està
perfectant
bé. Sí.
Molt xucla. Aquí amb en Lluís i en Joan i tota la gent que mos ha acompanyat.
I farien cap de setmana.
Sí, ara
jo quedaria.
Talment, que bé que hem estat i que bé que han celebrat aquest dia de la poesia i ho acabarem fent amb música. Mem, quina música tenim, Miquel?
Sí, avui tot el nostre guateque seran poemes musicats i començarem per una narradora que també ha fet una mica de poesia, la Carme Riera, de qui Marta Elka va musicar aquest cementeri. Destí.
Ansers de secrets amagatalls i les guspires d'aquest amor que jo
I Josep Maria Llompart, que té part d'arxiu en aquesta poeteca de Can Blai, és un clàssic de la generació dels 50 a Mallorca, i que Poemes de Mondragó tenia poemes tan vells com aquest Quan tu deies amor, que va musicar Entre veus.
Quan tu deies amor, el brollador es floria dins la tarda. Quan tu deies amor, un ocell s'encenia cada branca. Tota la mà s'alçava de puntetes si el teu nom es tremia a la distància. Te'n recordes, amor, deies amor, i l'herba de la font s'enamorava.
Torna ara per en Joan Salvat Papaseit i el seu Dona'm la mà musicat per Ionàtiques.
Dona'm la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar batallant. Tindre la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prenen un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes en l'esquart lent del copsador distret. Ens miraran, miraran noves rutes amb l'esquart lent del copsador distret.
I moment ara per l'edat de plata espanyola amb el romance sonàmbulo de Federico García Lorca i el seu Verde que te quiero verde, musicat aquí per Manzanita i Ketama.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde.
Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde.
La poesia social va tenir en el valencià Vicenç Andrés Estellés un dels seus grans exponents, però també feia poemes d'amor com aquesta meravella dels Amants, musicat per la Fosca.
Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recordo mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys han passat, moltes coses. De sobte encara em pren aquell ventó l'amor i rodona per terra entre braços i besos. No hi havia València dos setmanes.
Més poesia, ara el Palabras para Julia de José Agustín Goytisolo, musicat per Paco Ibáñez.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás. Com a pesar de los...
I dos exemples de l'edat mitjana catalana. Començarem per l'elogi dels diners de Francesc de Ximenis, que va musicar Nou Romancer.
Diners de tort fan veritat, he de jutge fan advocat, savi fan torna l'home morat, busca dels haja. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal, fa lo sant celestial segons que els usa. Més fan bregues i remors, i vituperis i honors, i fan cantar predicadors.
I tancaran ja la paradeta amb el creador de la llengua catalana, el beat Ramon Llull, amb el llibre de Miquel Amat, musicat per Espiral d'Embulls.
Cantaven los ocells l'alba i despertàs la nit. Que és l'alba i los ocells veniren llorcant i l'amic morir.
Aquestes cançons posant punt en aquest programa especial que han fet avui des de la casa Blai Bonet de Santanyí. Moltes gràcies, Celestí Lirem.
Gràcies.
Miquel Jun, que
gràcies.
Han passat molt de gust.
Sí, sí.
També gràcies a totes les persones que ho han fet possible, a la Fundació Mallorca Literària per facilitar-nos, en Xisco Nadal, que ha estat als estudis d'Ivetres Ràdio, també en Miguel Solecki, en Lluís Menéndez, en Joan Jiménez, també en Pat Díaz, ha estat la gent de producció d'Ivetres Ràdio, i a tots vosaltres, que passeu molt bon dia de la poesia, demà, bon cap de setmana, bona primavera, i tornem dilluns.